Els hi recordem nosaltres que avui a la ràdio estem de festa perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio. Hem de dir que doncs, el 10 de novembre del 2011 a la Conferència General de la UNESCO amb la resolució 36C63 proclama Dia Mundial de la Ràdio. Aquesta data, un 13 de febrer, dia en què les Nacions Unides van crear la Ràdio de les Nacions Unides. Nosaltres sí que els hi hem fet aquesta crida mitjançant línia telefònica o Facebook, que ens diguin què els hi aporta la ràdio o què en pensen de la ràdio. Li recordem el telèfon 93 764 28 93. I aquest mateix telèfon, si volen fer alguna consulta o per Facebook, avui tenim qui ens acompanya aquests professionals de cada dijous. Tenim la nutricionista i dietista, la Sílvia Vendrell. Bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia.
Benvinguda aquesta temporada.
Gràcies.
Molt bé, tenim uns quants temes i sí que sempre, doncs, encara que no vulgui, ja saps que cada vegada, encara que no vulgui, ni que t'ho hagi dit, me surt a preguntar-te coses sobre, doncs, per aprimar i tota aquesta història. No sé si totes les dones som iguals.
Sí, en general. I ara cada vegada més els homes, eh?
Els homes sí, també.
Sí. Ara ja sembla que és un problema que s'ha generalitzat.
Sí, perquè els homes, normalment, doncs, no hi estaven massa adonats, no?, en tot aquest tema. És per malalties o per estètica?
Les dues coses. Home, està, jo penso que els homes sempre dic que comencen a preocupar-se quan tenen el primer susto. Sí, quan veuen que van al metge, ui, tens el colesterol a tope, o t'ha pujat molt la pressió, o tens sucre. Quan comencen així, normalment és quan es comencen a preocupar. El que passa que és veritat, cada vegada més, doncs, nois o noies més joves que comencen a fer esport i així, doncs, bueno, llavors es comencen a interessar també per l'alimentació. Llavors, potser també és veritat que com a mínim ja no esperen tant a tenir el susto, sinó senzillament em vull cuidar i ja està.
Clar, perfecte. Una persona cuidada alimentàriament, té moltes menys possibilitats de tindre algun susto?
Sí.
O la genètica ja porta aquests sustos?
Home, la genètica hi fa. O sigui, aquí tindríem per dir alguna cosa. Tindríem diversos factors que ens hi poden influenciar, però d'aquests factors, l'alimentació i l'exercici físic, o sigui, l'estil de vida en general, és el que més pes té, perquè, diguem, perquè una cosa que tu pots tenir genèticament es desenvolupi o no. O sigui, jo puc tenir tendència per genètica a tenir la pressió alta, però si jo em cuido amb alimentació correcta i faig exercici físic normalment, l'aconseguiré, potser no aconseguiré no tenir la pressió alta, però potser la tindré sempre molt més ben controlada.
Va.
Llavors, aquí està tota una miqueta a vegades de veure. Ara, sí que està demostrat que hi ha moltes malalties que realment amb una bona alimentació es poden prevenir. I n'hi ha d'altres que per una bona alimentació es provoquen. Llavors, sí que és veritat que si ens cuidem una miqueta, i tampoc no és tan complicat, a veure, si hem de tenir una malaltia la tindrem, eh? O sigui,
sí,
això és veritat que sempre, llavors sempre surt aquell que diu fulanito s'ha cuidat tota la vida, ha fet esport, i resulta que ara li ha passat no sé què. Evidentment això pot passar, eh?
Clar.
Però és com que comprem butlletes. Llavors, com més butlletes comprem, doncs el premi ens pot tocar.
Molt bé, molt bona. Molt gràcies a tu, Sílvia. Volia preguntar aquest senyor que va inventar aquesta famosa dieta Duncan, que tanta gent la va seguir i que tu tantes vegades vas anar dient aquí en aquest programa, doncs, que aquesta dieta, qui la volia fer que la faci, però que no, i que no, que no. S'ha vist ara, doncs, que realment molta gent, i malalta, eh?
Sí. Bueno, aquest senyor, mira, fa cosa de 3 setmanes, una cosa així, finalment el van treure del Col·legi de Metges de França. Bueno, en general, pels nutricionistes, que tots, la majoria, ens vam posar en contra des del primer moment, pensem que han trigat massa. O sigui, els metges han trigat massa a adonar-se que aquesta dieta no era correcta. Però bueno, jo he de dir que aquesta i tantes altres, eh? O sigui, aquesta senzillament s'ha fet famosa, és fàcil de dir, i potser està fàcil de fer, no ho sé, jo és que realment tampoc l'he seguit gaire, no? Però sembla que la gent té com molta tendència perquè semblava tan miraculosa, anava tan i tan bé, doncs que se seguia. Però són aquestes i tantes altres. O sigui, ara aquesta, ja la majoria de gent intenta no fer-la, tot i que vas als supermercats grans, i tenen espais ubicats només per productes d'aquesta dieta. O sigui, a mi em segueix sorprenent. A veure, potser, no sé, aquí a Tordera, potser no, perquè els supermercats són més petitons. Però supermercats, aquests grans àrees comercials, tu vas i en zones, a més, coincideixen amb les zones on hi ha els aliments de dietètica, doncs hi ha tota una part que tortites duquen, no sé què duquen.
No.
I clar, jo encara em segueixo posant les mans al cap, però bueno, hi és i es ven.
Bueno, però esclar, potser després d'haver-lo tret de col·legiat aquest home, potser la gent s'hi anirà pensant una mica. Jo suposo que per prendre unes galatetes d'unca no deu passar res. Sí que potser és la dieta en si, no? Que era
clar.
Molt...
A veure, el fet és això, és el nom, no? És, sí, si realment tu compres aquelles galetes i ja no fas res més, doncs no hi ha problemes, com
clar.
Si compres unes Maria, no? Per
sí,
dir
sí,
alguna cosa.
Sí, sí.
Però, clar, el fet és el que porta darrere, no? I el, i el mal, el que tu dius, no? Gent que ara s'ha posat malalta. Va haver-hi gent... Si recordes, jo sempre dic que una mala alimentació no et porta... els problemes no et venen d'avui per demà, perquè tu mengis malament. Llavors aquest és el problema, no? Amb aquest tipus de dietes és molt difícil demostrar que ha sigut per aquella dieta. Perquè normalment el problema no et ve al cap de dos dies, potser no et ve ni al cap d'un mes o dos, potser et ve al cap de sis mesos. Al cap de sis mesos, tu què te'n recordes, si és aquella dieta o aquella altra? A més, cometem l'error moltes vegades quan anem al metge. El metge potser no ens pregunta prou, no? Vull dir, bueno, què tens? Tens mal de panxa? Què tens? Una pedra al fetge? Ai, una pedra al ronyó? Doncs anem a curar-la. Però no anem a veure el per què tens aquella pedra.
Val. Llavors... També pot ser produït per la mala alimentació, una pedra.
I tant, i tant. De fet, he dit aquesta precisament perquè amb aquest tipus de dietes és el que, diguem que és el problema més petit que pots tenir.
Oh, sí,
que imagina't.
Ara. Imagina't, imagina't,
sí.
No?
Sí, sí, sí.
A més que té que quedar parada, no?
Sí.
Que es poden produir pedres
sí, 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 sí.
En el ronyó. Sí que també te preguntava, ja quasi micròfon tancat, que a veure, hi ha el tema que les dones, com una vegada doncs, entres a la menopausa, diuen que, esclar, per perdre pres, bueno, que és tan i tan difícil i que no se'n perd. Què ens dius tu, va?
Jo dic que, a veure, evidentment, és... entrats a la menopàusia és més complicat, és més difícil, és més costós. Però també és veritat que el que és la menopàusia al final és una etapa i després ve una altra, o sigui, l'etapa postmenopàusia, després ja tornes a baixar. Per mi el que hem de dir és...
És a dir, el moment que s'està doncs, en aquest període doncs,
sí.
Menopàusic és el que costa molt
de
baixar.
És el que costa més de baixar.
Una vegada ja fa uns anys que en aquest cas ja ha passat, vols dir que després ja tot...
Si segueixes fent les coses bé, baixes. Llavors, per mi el que s'ha de dir és, durant la menopausi no és que haguem de perdre el... Bueno, com que ja no ho perdré mai, doncs ja està, no? Ho tiro per la borda. Doncs no, el que hem de fer és... Pensem que no només és... difícil baixar-ho, sinó que tenim més tendència a guanyar pes. Llavors, el que hem de fer durant aquesta etapa, duri el que duri, perquè el problema és que és una etapa que, depenent de la dona, li pot durar 4 anys i li pot durar un any o que ni se n'enteri. Llavors, sapiguent això, el que hem de fer sí que cuidar-nos. Cuidar-nos durant aquesta etapa, fent exercici físic, potser el que no s'ha fet abans, doncs fer-lo, i també menjar bé. Que no es baixa de pes, aquí lo important, i el que jo almenys a les meves pacients sempre el que els recalco molt és, si no perds pes... L'important és que no en guanyis.
Esclar.
I si no guanyes ni un quilo, ja haurem fet molt bona feina, perquè vol dir que durant aquesta etapa no hauràs guanyat un sol quilo, i quan passi, quan tot torni, les hormones tornen a la normalitat, ja aniràs baixant.
I com es pot saber que una dona doncs, ja estàs doncs, en la segona fase, diguem-ho així?
Clar, realment
és difícil, eh?
O sigui, i des de la meva vessant de nutricionista encara ho és més, perquè fins i tot tu parles amb ginecòlegs i no, realment no tenen la resposta. O sigui, va molt depenent de la dona. Se sol dir moltes vegades que depèn una miqueta del que hagi tingut la teva mare, si tens germanes o així, com l'hagin viscut, doncs que poden haver-hi semblances amb la teva menopausa. Però això, bueno, són d'aquelles coses que és difícil, eh? Una miqueta es va veient, o sigui, a nivell hormonal i així, doncs es va veient com està la dona i a veure quin és el procés. Ja dic, és que hi ha dones que no se n'enteren, eh? O sigui, que no tenen ni un tipus de sofoco, no tenen, fins i tot no tenen un canvi de pes. Senzillament estan a la menopàusia perquè per edat, perquè el ginecòleg els diu, doncs sí, ha sentat a la menopàusia. I n'hi ha d'altres, en canvi, que abans, o sigui, abans d'entrar, o sigui, el que és a la premenopausa, ja estan patint molt, i potser es passen 2 anys i encara tenen la menstruació i tot
i no
estan amb la menopausa. Però tenen més problemes, llavors ja depèn. Aquestes dones és veritat que se'ls fa molt llarg.
Clar,
i en
clar.
Aquestes dones, per mi, el que se'ls ha de fer és un acompanyament, de dir, no, realment no estàs sola i potser no hem de buscar una dieta miraculosa ni molt menys, perquè és que tampoc els hi serviria. O sigui, si els serveix per baixar 2 quilos, en guanyaran 3 el mes següent. Llavors, el que s'ha de fer és dir, anem fent, paciència, quan passi passarà, i l'important, que tu, menjant bé, potser no perdràs quilos, però et sentiràs bé. Per tant, això és una miqueta el que hem de...
I que vagis mantinguent, com
clar,
tu
que vas mantenint, sí. Llavors ja és algo, com a mínim, ja és algo correcte.
Però es pot arribar un moment que doncs, aquesta persona perdi pes?
Sí. No, jo dic que és complicat, però pot perdre pes, eh? I és perfectament viable, el que passa que és això. Sempre sense dir... Jo feia el mateix fa 5 anys i perdia 5 quilos i ara fent el mateix en perdo mig. És una miqueta aquesta la idea, no? Clar. En perd, però clar, quan tu comences a pensar en el que feies abans, doncs clar, diem que el benefici que n'obtens no és tan insignificant que no és prou valuós. Per això dic que han de tenir un acompanyament, perquè vegin doncs, que sí, doncs, que els hi va servint, val? Que els hi va servint, sigui de mica en mica o no.
Doncs bé, sí que ara, Sílvia, entrem ja amb el que doncs, havíem comentat per parlar el dia d'avui. Uh-huh. I que bé, doncs la temàtica era, més que tot, aquests tipus de menús de menjadors. Uh-huh. A totes les escoles ja suposo, tu no m'ho expliques, uh-huh, un dietista diferent. És a dir, cada escola amb aquests menjadors infantils... tots els menús els deuen fer cada col·legi diferent, suposo. Mm. Pues hi ha una persona que, suposo, els hi deu equilibrar o fer diversos menús al dia. Com va tot això?
A veure, la llei diu que ho ha de fer un nutricionista. La pràctica real és que no tots els menús estan fets per nutricionistes. L'ideal també seria que cada centre hi hagués un nutricionista i que, per tant, ell doncs, pogués anar veient els menús que es fan i que, per tant, ho pogués avaluar també en funció dels nens que tenen, la quantitat de nens i tot. Però la realitat tampoc és així. Normalment són els càterings que doncs, tindran un o dos nutricionistes i fan menús, i llavors et trobes menús a les escoles del voltant que tenen exactament els mateixos menús que a la teva escola. La idea és que sí, que estigui valorat per un nutricionista. Però, bueno, com tot, aquesta llei va sortir, doncs, em sembla que fa 2 anys, el 2012... i bueno, encara no tots els centres s'hi han adherit. I després, a veure, com a totes les professions, hi ha persones que fan les coses bé i n'hi ha que ho fan malament. I estem cansats de veure menús que potser sí que posen, que estan firmats per nutricionistes, i o bé és que només han posat el nom i ja està, han firmat però no s'han mirat res, uh-huh, o bé és que no han fet la seva feina bé, perquè realment hi ha menús que...
És que, esclar, aquí també pot entrar-hi que uns pares, doncs, tindrien, uh-huh, que exigir a les escoles, doncs, sebre els menús, potser, d'un mes vista. Uh-huh. I els pares, en aquest cas, doncs, fer un tipus de supervisió de lo que els donaran als seus fills. I, en aquest cas, demanar unes explicacions a l'escola, perquè, a veure, un pare o una mare de família, uh-huh, mitjanament, o llegint-ho, o que t'ho hagin explicat, sí, veus si aquell menú és adequat pel teu fill o no.
A veure... Jo et diria que quan parlem de col·lectivitats, o sigui, en aquest cas, no un menjador escolar, hi ha molts nens. Aquests nens tenen dos pares cada un. Per tant, imagina't quants caps pensants. Això sempre pot ser un problema, perquè mai plou a gust de tothom. I llavors, sí que és veritat que... O sigui, els pares han de tenir els menús per veure'ls, però també és veritat que si els hem de donar veu i vot perquè diguin si aquells menús estan bé o no... doncs clar, ens trobarem de tot.
Molt de problemes, clar.
Llavors, per això una miqueta s'ha legislat, perquè diguin, no, és que realment estan valorats per nutricionistes, que al final són els que hi entenen, t'agradi o no t'agradi. Però a vegades ens trobem doncs, menús que realment estan molt ben fets, o que els voldríem fer nosaltres ben fets, nosaltres com a nutricionistes, i sabem que hi ha coses que no podem posar perquè es queixaran.
Val.
Vale? O sigui, per exemple, jo en el meu cas, jo durant un temps he fet formació... perquè com que sabem que no sempre són nutricionistes els que fan els menús, doncs com a mínim hem fet formació a nivell dels treballadors del menjador, tant a nivell de cuina com a nivell dels que fan, els que donen el menjar als nens. Llavors, a ells se'ls ha explicat com ha de ser un menú saludable. En aquests cursos el que s'ha vist és que ells, com a cuineres o com a cuiners, doncs quan els dius, mira, s'ha de posar això, això i això, et diuen, no, si posem això, per molt bé que estigui nutricionalment parlant, els pares ens ho tiraran pel cap. Ja sigui perquè és massa, ja sigui perquè és massa poc, ja siguin perquè ho veuen massa verd o perquè ho veuen massa taronja, però el fet és que diran que no. Llavors, també és veritat que això ho anem sabent i llavors també nosaltres també diguem, tenim els nostres comodins. Hi ha coses que a vegades potser tampoc no són perfectes, però sabem que una miqueta estarà a gust de tothom. Però jo penso que això de donar la veu a tots els pares és perillós.
Complicat.
Està molt bé, eh? Mm-hmm. És fantàstic i estaria molt bé que poguéssim parlar. Ara també diré que quan dones una xerrada amb pares, en aquest sentit, no? Per dir, esteu preocupats per l'alimentació dels vostres fills, perfecte, a la xerrada només venen 4 pares i els 4 pares són els que ja estan informats i els que estan preocupats. La resta no venen.
Sembla mentida, eh? Vull dir que la gent amb coses tan primordials trobes amb decepcions. Dius, home,
totalment.
És base, no?
Que... Clar, tu fixa't que has començat la pregunta dient, home, els pares preocupats pels seus fills per l'alimentació. Perfecte. Això ens omplim la boca. Però a l'hora de la veritat... realment no és així, eh?
Molt malament. Sí. Escolta'm una cosa. En aquests menús, si hi ha nens d'altres indrets doncs que no poden menjar segons quin tipus de carn, per exemple, el porc, després què es fa? Un menú especial per a aquestes persones o com es fa?
A veure, la llei el que diu és que s'ha de fer un menú especial per aquells nens que tenen necessitats especials, és a dir, una malaltia. Per exemple, un nen celíac, un nen que tingui una al·lèrgia a la proteïna de l'ou, a la proteïna de la llet, val? En aquests nens se'ls ha de fer, sí o sí, un menú especial, perquè per malaltia no poden prendre aquella cosa. Però el que també diu la llei és que per aquests nens, que sigui per una qüestió de cultura, d'idees, jo que sé, un vegetarià, per exemple, o per exemple un musulmà que no pugui menjar carn de porc, ja serà a nivell de l'escola qui ho decidirà. Si l'escola decideix que li fa un menú especial, li farà. Però diguem que per llei no se l'obliga a que li faci un menú especial. I això és així perquè al final estem creant diferències. És veritat, doncs, que si té una, per religió doncs, no em pot menjar, doncs és perfectament respectable, però també estem creant diferències entre nens. No? Llavors és molt fàcil doncs, que si hi ha un nen, per exemple, que li poses al costat, li poses llom, i el nen aquell no li agrada. Però clar, veu que el del costat no li poses llom de porc, li poses una altra cosa, perquè per religió no ho pot menjar, doncs estàs creant una diferència. Llavors, per això, en aquests casos, el que es fa és deixar a l'escola que sigui la que decideix, segons en funció de la situació. També hem de pensar que hi ha escoles que potser tenen un índex d'immigració molt més petit, però, per exemple, el que tingui un índex d'immigració més gran, doncs potser aquesta doncs, ho ha de pensar més, no? Dins, home, si tenim, per exemple, un 60% d'immigració, doncs bueno, pensem-hi, no?, com ho hem de fer. En aquest cas, ja dic, es deixa una miqueta en funció d'ells, però dir que és que creem diferències entre nens i això sempre és perillós.
Sí, perquè jo m'he fixat, inclús, però només ha sigut veure uns flaixos que veus que m'agrades per la televisió i llavors, doncs, que m'agrades hi ha un plat de cigrons sol.
Sí.
En té prou? Un nen, doncs, amb edat de 5 o 6 anys o fins a 10 o 11 amb un plat de cigrons?
Perquè que són cigrons bullits, entenc?
Sí.
Bullits i hi ha res més.
Sí.
Però només hi havia un plat o hi havia alguna cosa més?
Clar, no puc justificar.
Clar, no sabem. A veure...
El plat gran era de cigrons.
A veure, els cigrons són fantàstics, eh? O sigui, la llegum és fantàstica, és un dels aliments més que aporten més coses, perquè ens aporten proteïna, ens hi porten hidrats de carboni, ens aporten fibra, ens aporten minerals, i en canvi ens porten quasi zero greixos. Per tant, és perfecte. Ara, hauríem de veure les quantitats,
no.
I després un menú equilibrat ha d'estar basat en primer plat, segon plat i postres. I a més, el segon plat o el primer hem de portar una guarnició. Llavors, clar, si estem parlant d'un plat sol, d'allò ja diem que amb alguna cosa hi falta. Pensem també que amb els nens, també amb els grans, mengem per la vista. Llavors, si nosaltres posem un plat de cigrons i prou, clar, que el que agraden els cigrons, fantàstic, però llavors hi haurà el que no,
clar.
Que a vegades, si potser per allà hi barregim una altra cosa d'un altre color, doncs també perfecte.
Què hi aconsellaries com un menú per a aquests nanos que fan menjador infantil?
A veure, clar, hauríem de veure l'edat, eh? O sigui, més que per... L'edat, el que variaria serien les racions, les quantitats, val? Però el que hi va, sí que més o menys, a partir d'entre 3 i 5 anys, cap amunt, ja tot seria el mateix. Hauria d'haver-hi un farinaci, que per tant vol dir pasta, arròs o llegums, o patata. Hauria d'haver-hi una ració de verdura, la que sigui, crua o cuita, i llavors una ració de carn, peix o ous. Val? Aquesta seria la idea. Després de postre, fruita o iogurt en funció del dia, de quants dies portin. A més, se'ls hauria de donar una ració de pa, i aigua. Això seria. O sigui, llavors aquí ja podem fer les mil versions. O sigui, un dia posarem més verdura, un altre menys, un dia posarem llegum i un altre posarem pasta, però el que aniríem sempre aniríem en funció d'això. I per això dic, llavors hauria de ser primer, segon, guarnició i postres, perquè és la manera de fer-ho equilibrat i variat.
Val.
I que, a més, aquest menú fos de diferents colors. Per exemple, imagina que posem de primer una sopa de pasta, una sopa de fideus, vale? De quin color és? Pues és com molt grugosa,
sí,
no?
Sí, vale. Sí, sí.
I de segon posem una truita de patates. De quin color és? Groc. I de tercer i de postre posem un plàtan. És tot molt groc, malament.
I el nano ja no li treu,
potser. Tot i que sembla una tonteria, és veritat que si tu el primer t'hi posen d'un color, i ja posem que no t'agrada gaire. El segon, el mateix color, i el tercer, el mateix color, sembla una tonteria, però realment ja no ens entra per la vista. En canvi, si canviem, si posem, podem posar els mateixos ingredients, però, per exemple, a la truita, doncs posar-li una amanideta, una mica de tomàquet amanit, i de postre, mira que és fàcil, de fruites de colors n'hi ha moltíssimes.
Uita, uita.
Doncs només amb això, com a mínim, podem fer que els hi atregui més, els nens.
Sembla mentida que les persones per la vista, és el que diu, es menja per la vista,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Vull dir, i això vosaltres ho teniu molt en compte,
sí,
no?
Sí, sí. O sigui, penso que és vital. Fins i tot presentar-lo al plat d'una manera correcta, perquè tots recordem, quan ens hem quedat a dinar al col·le del menjador, aquelles llenties, aquella, diguem-ho clar, aquella pastarada de llenties, que allò ja no t'atreu gens. Llavors, no m'agraden les llenties, no t'agraden d'aquella manera, però si no, potser t'agradarien.
Molt bé, Sílvia. Avui ho deixem aquí. Sempre ens quedem als espais que ens faltaria molt de temps per parlar tu i jo. I bé, t'esperarem la propera edició, doncs, que ens tornis a acompanyar i ens donis, doncs, aquests bons consells. Gràcies i fins la propera. Adéu, Sílvia.
Ara i aquí, cada matí de dilluns a divendres, el magazín d'informació i opinió de Ràdio Tordera.